L'hora del pati, l'entrevista.
Bon dia i benvinguts a l'hora del pati. Avui ens acompanya l'Esteve Mirangels, professor de secundària a les Escolàpies Figueres i veterinari d'abelles. Els que el coneixem pensem que és una persona seriosa però també bromista i propera. Va néixer a Olot, l'any en què es va fer el primer correu electrònic de la història i en Joan Manel Serrat triomfava amb la cançó Mediterrània. Viu a Santa Pau, al cor de la Garrotxa, amb la seva dona i els seus dos fills.
És autor de diversos llibres que parlen de les abelles, de les seves malalties i de les flors, entre d'altres. No sabem si quan es dutxa canta cançons de Serrat o si aprofita el moment per pensar en un nou llibre sobre abelles. Però el que sí que sabem és que avui tindrem l'oportunitat de conèixer-lo una mica més. Esteve Mirangels, benvingut a l'Hora al Pati.
Gràcies per la invitació i endavant.
Nosaltres som l'Iza, l'Ernest i la Sier i et venim a fer una mica el cor de l'entrevista. I a l'Hora del Pati volem conèixer la part més humana i curiosa del nostre convidat. És el cor de l'entrevista, l'espai per parlar amb calma, escoltar atenció i descobrir la seva història. Sense perdre's de vista, és clar, el motiu per què el qual avui és aquí amb nosaltres. Estàs preparat?
I tant.
Doncs començarem amb unes qüestions sobre educació i actualitat.
Com va començar el teu interès per l'educació?
Ostres, era molt i molt jove, 12 anys. Bueno, jo sóc de moviments de Minyons, Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, Escolta. Vaig començar anant al cau i vaig acabar sent monitor i treballant amb joves.
I hi havia alguna persona que t'inspirés?
Bé, els monitors que t'ajuden a preparar jocs. Tots hem començat fent coses d'aquestes, fent esplai, sortint a la muntanya, fent rutes, coses d'aquestes. I això te n'adones realment que hi ha gent que disfruta fent aquesta feina i és molt vocacional.
Quina és l'anècdota més curiosa o inesperada que t'ha passat mai en una classe?
En una classe? Ostres, mira, poder marxar i que la gent continuï gestionant el seu temps, treballant, i que a més, quan acaba la classe, et venen a buscar i et diuen que s'ho han passat bé.
Com veus els joves d'avui en dia?
Bé, els joves d'avui dia els veig complicats. Realment ho teniu difícil en el sentit de que teniu molts centres d'interès i això us distreu una mica. Jo tinc dos fills, un de 18 i un de 16 anys, i la veritat és molt complicat. Jo veig que avui mateix no ho tinc clar, però em sembla que un fa vaga i encara no m'ha explicat per què.
Com ja saps, les noves tecnologies han transformat molt la manera d'aprendre, es nota a les classes, i com creus que afecten la relació entre professors i alumne? Ja, tipus gràcies a aquestes tecnologies.
Jo aquestes tecnologies sempre he intentat trobar el costat positiu. Jo recordo quan vaig començar en aquesta escola no hi havia res de tecnologia. Començava l'internet i anava a pedals, la veritat. Jo treballava amb fotocòpies, amb transparències, que eren unes fulles de plàstic transparent que projectàvem amb un focus de llum. El que fa servir ara la Pilar García per fer les seves ombres xinesques, doncs exactament aquell mateix aparato. Jo penso que el món digital és per ajudar-nos, no per fer-ho tot en digital, perquè, per exemple, jo sóc un gran amant dels murals, i per tant hem de saber fer coses amb les màquines, però també hem de saber fer coses nosaltres.
Hi ha alguna frase o lema que t'acompanyi en la teva manera de viure o d'ensenyar?
Sí, que t'agradi sobretot allò que fas. I si no t'agrada allò que fas, no ho facis, canvia.
Molt bé, bon lema, la veritat. Llavors, ara et farem unes quantes preguntes sobre la teva faceta d'apicultor i veterinari, ja com tots sabem el que fas. Començarem amb com vas descobrir el món de les abelles i què és el que més et va captivar.
Recordo que tenia 12 anys, no, 13, estava fent el curset de premonitor i vaig anar a una granja escola perduta al mig de les muntanyes de la Garrotxa i tots els monitors deien, hi ha un taller d'apicultura i ningú hi volia anar, i va anar el més petit de la colla, que era jo, i li va tocar el premi. Quan vaig tornar de les abelles em van dir, ostres, i demà qui anirà? I jo vaig dir, no cal, ja hi vaig jo una altra vegada. I aquí va començar, em va agradar tant i tant i tant, vaig quedar tan al·lucinat del que vaig veure que a partir d'aquell moment vaig començar a tenir abelles jo a casa. I em vaig convertir en aquella escola, em vaig convertir en el monitor d'abelles, perquè va ser una de les meves primeres feines que vaig tenir en el món del lleure.
Per què et vas dedicar per les abelles i no per un altre tipus d'animal?
Perquè per mi l'abella ho té tot.
Què és tot per tu?
Què és tot? Molt bona pregunta. És per mi l'animal que té una relació més íntima amb la natura. Jo sempre que faig xerrades, sempre dic que l'abella és un bioindicador. O sigui, és un ésser que ens indica en tot moment quin és l'estat de salut de la natura. Si estem amb el semàfor verd, taronja o vermell. Potser heu sentit a, pensar, sentit a parlar de que les abelles estan desapareixent. Doncs realment ens estan indicant que potser la natura està patint i que està malalta. I les abelles acaben sent un semàfor que ens diu que realment les coses no van bé.
Treballar amb animals pot ser molt exigent. Bueno, no sé si amb animals o amb alumnes, però què és el més difícil i el més gratificant de la teva feina?
Home, treballar amb animals, si estem parlant de veterinari i de mamífers, és una història molt diferent, depèn de com l'enfoquis. Pot ser animal, veterinari d'animals de granja o pot ser veterinari d'animals de companyia. La filosofia és completament diferent. En el meu cas em dedico al món dels insectes, per tant, els insectes, la relació amb les persones és una relació molt diferent, és molt d'observar, molt de prendre punts, de llegir, és una relació completament diferent de la que puc tenir amb els meus gossos o gats. I fills, no ens oblidem, i fills.
Doncs per acabar aquesta secció del cor de l'entrevista, et farem una pregunta que toca l'actualitat, i és que la vespa asiàtica preocupa molt a Catalunya. I com està afectant a les abelles i què pot fer per combatre-la?
La vespa asiàtica és una espècie invasora i com a espècie invasora ha arribat aquí i té un problema i és que no té un depredador natural. Per tant, és una espècie que ha vingut, es quedarà aquí amb nosaltres i haurem d'arribar a un equilibri ecològic. Aquest equilibri pot ser dramàtic, i a vegades aquests equilibris no s'assoleixen i acaba desapareixent molts individus afectats, en aquest cas les abelles. Jo sóc optimista. Com es combat? Bàsicament amb una mena de trampes que el que fan és que l'abella, que és més petita que la vespa, l'abella la fem entrar en un lloc on ella es pot escapar, en canvi la vespa quan entra no es pot escapar. És jugar al gat i la rata.
Vale, Esteve, ara arriba la nostra secció. L'Alba, la Mauit i jo t'hem preparat la secció de la caixa i començarem per l'objecte que ens has portat. Et vam demanar que ens portessis un objecte personal o potser no tant, perquè estic veient una bossa aquí que no sembla gaire de casa. I ara és hora de que ens revelis quin objecte ens has portat, per què i si té algun significat o el que ens puguis explicar.
Mira, us he portat una bomba volcànica, una tosca volcànica, més que una bomba, coberta de molsa. Vale? És volcànica, respon a la terra d'on jo sóc, i per mi és tot, perquè aquí comença tot. O sigui, la roca volcànica prové del magma, el magma és el tipus de material que forma la terra, i la molsa és un ésser viu. De fet, la molsa i el líquen, que aquí podem veure líquen en blanc i la molsa en verd, són els primers éssers vius capaços de viure damunt d'una roca. Això i els microbis, que aquí no veiem perquè necessitaríem un microscopi. Per tant, hem de pensar que el principi de tot plegat, que és una frase que també m'agrada molt, el principi de tot plegat, que és un llibre també molt interessant, és un planeta que era de roca, i que de mica va estar colonitzat. Això ho vam estudiar l'any passat a tercer, no sé,
no m'atreviré
a preguntar-vos el nom, però això s'anomena successió ecològica, és un procés de colonització de la roca nua, de la roca mare, en dèiem l'any passat. I per tant, aquí comença tot. Per tant, he portat un objecte per representar aquí comença tot.
Un objecte ben personal. Ens podries dir ben bé d'on l'has tret? On has anat a buscar-lo?
Del bosc de casa.
Ah, del costat de casa.
Sí, jo tinc la fortuna de viure en la zona volcànica de la Garrotxa. De fet, visc en plena natura, al mig dels volcans i, per tant, aquesta roca forma part d'unes construccions també molt antigues que hi ha a la zona on jo visc, que es diu parets de pedra seca, on es feien servir aquestes pedres per construir els murs i també per fer les cases. Les cases són fetes de pedra volcànica. Casa meva és fet de pedra volcànica.
Doncs bé, ara continuarem amb la segona part de la secció, la caixa. Esteve, no sé si t'hi has fixat, però des del principi de l'entrevista tenim una caixa aquí sobre i ara t'explicarem per què serveix. Dins la caixa t'hi posarem dos objectes que pensem que poden tindre alguna relació amb tu i pues, hauràs d'endevinar quins objectes són.
Caram.
Posa les mans dintre els forats i intenta endevinar què hi ha aquí dintre.
N'he trobat un.
Què és?
A veure, descriure'ns-el.
Sí, té forma de con i ho conec perquè ho he comprat jo, això. És una lupa monocular que fem servir de 10 augments, que fem servir per veure petits invertebrats o per veure els cristalls de les roques, un material del laboratori.
Ens podries explicar una mica com funciona? Perquè no és una lupa convencional com les que la gent potser coneix.
Sí, bueno, és una lupa que feien servir la gent gran. Jo recordo la meva àvia, que quan no s'hi veia feia servir una lupa per llegir les revistes. És una lupa, el que passa que és una lupa més moderna que ja et dona una distància per posar-la damunt dels objectes o damunt d'una placa on tu poses una gota d'aigua i et permet, això sí, veure coses només 10 vegades més grans. Hi ha lupes més grans, però aquesta és una lupa de camp que jo sempre porto dintre de la meva bossa.
I ara ens podries intentar endevinar quin és l'altre objecte que hi ha?
És que no el trobo. Em quedarà el braç a dintre.
Estira el braç.
Ara. Sí, home, això m'ho heu robat o què?
Podria ser. No ens fiquis una incidència, sisplau.
No, vale. Això és un punter ratolí d'aquests que jo faig servir per fer les meves classes, no? I passar les diapositives endavant, enrere, assenyalar coses. Un instrument molt pràctic, que quan l'he descobert, la veritat, fa anys que el faig servir i va super, super bé.
Sabries fer una classe sense ell o...?
Sí, moltes vegades faig classe sense ell. De fet, a vegades et quedes sense pila i per força l'has de fer sense ell.
Alguna vegada, per exemple, t'has plantejat tirar algun alumne que es portava malament o que no feia el que tocava?
Llençar això...
Pobre punter.
La veritat és que no crec en la violència, crec més en l'ordre. Abans, quan heu fet la presentació una mica com soc, intento a les classes que siguin profitoses, que siguin sèries, però també hi ha un espai per passar-nos-ho bé i riure, o si no, tot seria molt avorrit.
I ara sí, ha arribat el moment més divertit de l'entrevista. Som l'Aina i la Joina i és hora de posar a prova a l'Esteve amb la nostra secció Cara ho creu.
Esteve, et farem una sèrie de preguntes molt ràpides en les que només pots triar una opció. Has de respondre de manera ràpida, res de pen ni de pensar-hi gaire.
I si vols pots justificar breument alguna resposta, però només si és necessari. Comencem suaument. Microscopi o lupa?
Lupa.
Vale, sabem que fas classes de biologia i d'hort, i si haguessis de triar una, quina triaries?
Biologia.
Mel o xocolata?
Xocolata.
Vertebrats o invertebrats?
Invertebrats.
Amb quina persona famosa aniries a sopar?
Amb en David Attenborough.
Ens pots explicar qui és?
És un naturalista anglès de 90 i pico d'anys, que jo sàpiga que encara està viu, i és un dels personatges que més enveja m'ha fet a la vida. És un creador de documentals de natura, volta per tot el món fent documentals de natura, o sigui, allò que mai podré ser jo i que em fa molta ràbia de no poder ser com ell.
Digue'ns una cosa que no sortís de casa sense ella.
La meva bossa.
Hi ha alguna cosa així més particular teva?
Mira, no sé què dir-te. La meva cantimplora amb aigua
i
alguna peça de fruita per passar la gana.
Ja que has sigut tutor tant de la classe A com de la classe B, amb quina et quedaries?
És que sempre he estat tutor de l'A. Jo diria, si he estat mai tutor del B, no ho sé, però jo diria que sempre he estat de l'A.
Bueno, l'A és la millor.
Sempre.
Sempre.
Va, és al revés.
Ser professor o ser veterinari?
Professor.
Aquesta, cuidado amb la resposta, que aquí podem patir. Un dia sense alumnes o un dia sense abelles?
Un dia sense abelles.
Molt bé. Aquí.
Ara sí que ha arribat el moment de posar-nos més serios.
Perquè és el moment de fer la pregunta més important de tota l'entrevista. Ai, no, pots fer els honors, sisplau?
Nesquik o Colacao?
Cap dels dos.
Ai, ostres, Esteó!
N'has de respondre una sí o sí.
No sé el que vulguis, Colacao, que potser és catalana.
Sí, bueno, sí, millor, millor.
Doncs fins aquí l'entrevista d'avui. Moltíssimes gràcies per haver vingut i per compartir amb nosaltres una part de la teva història, els teus records i les teves idees.
Abans d'acomiadar-nos, quina cançó t'agradaria escoltar?
Ostres, no sé, una cançó de Mishima.
Doncs gràcies una vegada més i fins aviat. Salut i molta ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
No saps com em fa sentir com un ninot vora la caixa tan petit insignificant a les teves mans un tros de fang. Tu no saps com em fas sentir com un idiota que compta el temps perdut entre un ja ens veurem i un avui no puc. Tu no saps reconèixer tinc d'or, et sembla una llauna, jo m'arrugo i vaig oxidant-me. El que trobo dolç a tu t'amarga. I per allargar la tonteria que ens cremava avui està ofegant-me. Per allargar la tonteria que ens cremava avui està ofegant-me.
Escoltat l'Hora del Pati de les Escolàpies Figueres, un podcast realitzat pels alumnes de l'optativa de ràdio de quart d'ESO.